Una de cada dues persones té els nivells de colesterol elevats. Coneixes els teus?
Oxicol, amb monacolina K i berberina, t'ajuda amb una càpsula al dia a mantenir els teus nivells de colesterol sota control.
Oxicol, perquè cuidar la teva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
Oxicol, perquè cada batec compta. Pregunta a la teva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
I diuen, hòstia, 10-15 minuts i discursos i el que faci falta, i després ja tornarem a calentar i acabarem el partit, però aquí hi ha alguna que és més important i això costa. La mentalitat americana és molt diferent.
Per cert, que hi ha gent que ha dit que els rètols de la Kings League que hi ha anunciats són en castellà, i ara en castellà, però ja en català. Ara m'han enviat una fotografia de Diagonal, d'aquí la Diagonal, que diu que omplim l'Spotify Camp Nou els fa molta por.
Sí, això...
Aquí
som molt tiquismiquis amb tot això. I tampoc em ficaré en un tema polític i de llengua perquè no em posaré on em demanen. Nosaltres, com a empresa en aquest sentit, el nostre mercat, el 50%, per posar-vos números, és Espanya, l'altre 50% és Llatinoamèrica. Llavors, vam entendre en el seu moment que ficar un missatge només en català, doncs, i nosaltres que el que volem és que es viralitzi i que arribi a tot arreu, a més llocs, com més llocs possibles millor, vam decidir fer un castellà en català. Amb la decisió de que després del primer dia, que el que volíem era que es viralitzés i la foto, despenjar-ho i posar-ho només en català, que és el que has vist tu.
Ah.
Part més al mercat català.
I jo et preguntava, a qui els fa molta por?
Això és part de l'equip de màrqueting, no?
Clar,
no sé. No. Òbviament, doncs, a la Lliga, al Tebas, a tot el que hem parlat, no? A tot, digue-li establishment, a tota la gent que no volen canvis i que volen el seu producte, només el seu producte. Jo crec que tenim espai per moltes coses més que no només el producte del futbol.
Jo sé que ara això que et diré segurament és el que està esperant més gent i segurament és el que tu et posarà més nerviós, si és que tu et poses nerviós, però jo vull preguntar tu com estàs.
Jo molt bé, jo estic molt bé, ja t'ho he dit.
Personalment, estàs bé?
Sí, estic bé, estic bé.
Tu el dia que vas plegar del Barça, el discurs de comiat al Camp Nou aquella nit, a l'estadi del Barça, vas començar dient, quan et fas gran, t'adones que a vegades estimar és deixar marxar. Molta gent aquella frase la va interpretar d'alguna manera, uns altres d'una altra. Pots explicar mesos més tard què volies dir amb aquella frase? O a qui anava dirigida?
No estava ni preparada. En aquell moment venia de jugar un partit de futbol i vaig dir el discurs que en aquell moment va sortir. Sí que és cert que aquella frase jo crec que resumia una mica bé el meu estat d'ànim i d'aquell moment, perquè... Bé, a la meva vida estaven passant moltes coses, no només a nivell professional, i te n'adones, doncs, a vegades que no hi ha una altra solució que prendre la decisió, no la millor per tu, sinó la millor pels del teu entorn, de que marxin, i en aquest cas, doncs, ho vaig dir també perquè a nivell personal també el fet de deixar marxar l'oportunitat de seguir jugant amb el Barça doncs era algo que no volia però que entenia que tocava i que era el moment per fer-ho. Era una frase que no només anava ni dirigit a nivell professional ni a nivell personal, era una frase que em va sortir tal com raja en aquell moment i és el que sentia.
Has escoltat la cançó famosa?
Sí, òbviament.
I?
No vull parlar del tema, no crec que toqui. Jo crec que les persones al final tenim una responsabilitat, sobretot els que som pares, d'intentar protegir els teus fills, i a partir d'aquí no vull dir més al respecte. Cadascú, doncs, pren les decisions que creu oportunes i no tinc ganes de parlar més del tema, perquè crec que al cap i a la fi l'únic que vull és que estiguin bé.
Que estiguin bé els nens.
Sí.
Protegir els fills. Algú pot, és a dir, evidentment, com sou una parella pública, el fet de ser una parella pública significa que va en una mena de contracte, tant teva com de la teva exdona, un contracte que diu que se's pot dir les barbaritats que vulguis o es pot dir veritats o mentides. Dic això perquè molta gent va dir, bueno, és que va utilitzar el fill gran per sortir a la Kings League un dia que va sortir a la Kings League. Te'n recordes, aquell moment?
Sí, però jo amb els meus nens, o sigui, sempre he tingut una relació molt, molt propera i m'agrada que participin en coses que ells els hi fa feliç i que s'ho passen bé. En aquest cas, doncs, estava en un programa de la Kings League, en cap moment estava preparat que participés, i m'ho va demanar, em va dir, sisplau, que vull sortir, i jo encantat. Al final és un projecte que em fa molta il·lusió i que sé que ell també li fa, i jo no hi ha res més al món que em faci més felicitat que fer feliç al meu fill, així que va sortir així, va sorgir així, i ho tornaria a fer, no tinc cap problema, perquè a més tal com va participar em sento molt orgullós, perquè sembla que tingui més anys dels que té, però ja està. És a dir, de veritat, cadascú jo crec que pren les decisions que creu que són les millors, i bueno, bé, jo faig les coses d'una manera i intento fer-ho el millor possible. No tenim, quan ens fem grans, no hi ha una lliçó que et diu com has de ser i com no has de ser sent pare o mare. Jo crec que cadascú fa el millor que pot i ja està.
Estàs bé tu per això?
Sí, sí, estic
personalment
bé.
Estàs bé? Les
criatures
estan
sí.
bé? El més important, les criatures estan bé?
Estic bé, estic molt feliç, i res, amb moltes ganes de continuar fent coses i sobretot que el nostre Barça segueixi guanyant.
Ara! Aquesta frase per coronar. Avui et vull agrair que ens hagis acompanyat aquí al món a RAC1. Són les 10 i pràcticament 7 minuts. Ui, que llarg que ha sigut això, eh? Kingsleague.pro, t'ho dic per tota aquella gent que vulgui anar a l'estadi a veure el Camp Nou. Una cosa que és bestial. Vull dir que el Camp Nou, molta gent, és a dir, molta gent es posa, no, Juanlu? Molta gent es posa les mans al cap pensant que això...
Va, és com un sacrilegi, no?, una miqueta. Vull dir, hi ha gent que ho pot veure així, però vaja, crec que és això. Jo crec que ho has definit molt bé, que és un xou. És un xou i és una festa, vull dir, no? I és anar-ho
passant.
És un xou,
és una festa, però també és clau pel futur de la competició que la gent s'ho prengui de forma seriosa, o sigui, els propietaris, i de forma competitiva, i això ho estan fent. S'han passat tres pobles, i s'han agafat molt personal i molt a pit, i això ajuda perquè veus la implicació i la importància que li donen.
Escolta'm, els teus pares, que són persones molt assenyades, la teva mare, que és doctora, vaja, una crac de l'Institut Goodman, que molta gent parla meravelles de la teva mare, del teu pare, quan veuen que tu estàs... Clar, és que jo, la teva mare, no és sonada com tu. és a dir, clar, tot això, ell deuen flipar, no?
Jo crec que cadascú és sonada a la seva manera.
Home, sí, no,
al final tens passions, i jo sempre dic que quan algú t'apassiona has d'anar mort a per allò. Ma mare, en el seu moment, va prendre la decisió d'estudiar medicina, bueno, més que medicina... Ser metge, ser doctora, i va estar molts anys estudiant per això, i era la seva passió, i li va dedicar el cor i l'ànima, i per això s'ha convertit en una referència en l'àmbit. El meu pare el mateix, el meu germà el mateix. Jo crec que al final ens mouen les passions, i a mi em mou, doncs, el fet de crear coses noves i intentar fer-ho el millor possible, perquè el potencial que tenen, doncs, fer-lo créixer. A partir d'allà, doncs, tots estem sonats a la nostra manera, i ens han d'acceptar tal com som.
Què vols ara?
No, mira, és que...
Va marxar, tu, fa una hora que estàs aquí.
Un parell de preguntes més. Portem pràcticament una hora, sí, més d'una hora, parlant amb el Gerard. Hi ha un nom que ha marcat la gent del Barça els últims 15, pràcticament 20 anys, i que no ha aparegut en tota la conversa, diria. Leo Messi.
Ah!
Tu creus que pot tornar al Barça? Tu creus que... No, ara ja no t'ho pregunto, perquè, en fi, encara està actiu i això és complicat. I quina relació tens amb ell? Perquè s'ha parlat molt també que si esteu en amistats... Jo pregunto.
No, a veure, sobre el futur del Leo només ho sap ell. Jo crec que ha guanyat el Mundial i que era el gran somni que tenia a nivell personal, el títol que li faltava perquè tothom ja el considerés com el millor de la història. Jo crec que ja no hi ha dubtes, que la poca gent que faltava per convèncer, doncs, ja estan convençuts, i que a partir d'ara jo crec que tot el que decideixi ja és per un tema seu personal d'on trobarà la felicitat i quina motivació tindrà en els pròxims anys. Si segueix estant doncs, molt motivat, doncs, el més normal és que potser es quedi per Europa i allà és on jo crec que el Barça doncs pot entrar en els seus plans si vol tornar aquí. Si a lo millor aixeca el braç i diu pues, si en tinc prou, pues, a lo millor se'n va a la MLS, no ho sé. Jo el que crec és que òbviament pels culers i per la gent que estima amb el club i que sabem la relació que ha tingut el Leo des del dia que va arribar a Can Barça, doncs, i tot el que ens ha portat i tot el que ens ha fet viure i sentir, hòstia, que tornés a nivell sentimental, jo crec que seria molt bèstia per tots els culers. Però ja et dic, és que és una decisió 100% seva. Aquí jo crec que per molt que la gent li pugui fer pensar d'una manera o d'una altra, serà les seves sensacions, el que ell cregui, el que ell pensi, com es senti, la motivació que tingui, són molts factors. I és una cosa que ja et dic, que la decisió l'ha de prendre ell.
I deixa'm fer-te una última pregunta, a més per part meva. Tu que has compartit tants anys amb ell al vestidor i que, vaja, crec que heu tingut una molt bona relació, tot el cas Alves, com l'has viscut?
És un cas molt, molt, molt complicat, perquè jo el conec personalment i li tinc un apreci important. Jo et diria que tot el cas és pels que hem sigut companys i excompanys i per ell mateix, òbviament, és molt fotut. Jo simplement vull que la justícia faci la seva feina. Jo, fins que no em diguin que ho ha fet i que hi ha proves, crec que hem d'esperar, perquè el més fàcil avui en dia és dir que ja és culpable i que es mereix el que sigui, la penalització que sigui. Jo vull esperar, i esperar el que digui el jutge, i si el jutge doncs creu que és una cosa o creu que és l'altra, doncs s'ha d'acatar i a partir d'allà doncs ajudar sobretot a la víctima en el procés i res. És molt complicat, la veritat, quan surt la notícia i quan després... Doncs...
Les proves de la víctima són bastant clares, eh?
No, per això, però... Aquí el complicat és... Jo, com a excompany, la sensació de que el coneixes i després de que no el coneixes, això suposo que ens passa a molta gent. I et quedes en estat de xoc, perquè dius... Però com pot ser, si ho hem compartit tots? I, a més, quan ets company de vestidor, és que, com podeu comprendre, o sigui, és que ho fem tots junts, en el sentit de que ens dutxem, passem hores dins del terreny de joc, però també fora del terreny de joc, i el veus i actuar, i no ho pensaries mai. No ho pensaries mai, i sembla que és així, i et quedes en un estat de xoc que no te l'esperes, i és una hòstia amb la mà oberta a tothom, una hòstia de realitat, de dir com pot ser que hagi passat. Si és així i ha passat, doncs allà sí que jo crec que s'ha de ser molt dur amb ell i amb tothom, si fa una cosa així. Jo fins i tot seria més dur i tot de lo que és la justícia, perquè estic totalment en contra de tota aquesta gent que defensa que el sí, el sí és no, tot el moviment aquest, crec que ens hem de respectar uns als altres, homes i dones, i que al final el que volem és, hòstia, viure en un món en el que no existeixin coses d'aquestes, que malauradament doncs existeixen i hem de conviure-hi. Però aquí sí que seria totalment inflexible i seria molt dur en cas de que això hagi succeït, com sembla que ha sigut.
Torna quan vulguis, que després d'una hora aquí no hi tornaràs mai. El Bernat de Déu deia ara que es quedi fins la nit. I l'home tampoc, perquè te'n vas a treballar, no? Ara suposo no.
Sí, no paro.
Però no estàs... Escolta'm una cosa, per què no t'agafes uns... No, pregunto, eh? No... Has parat?
M'he agafat uns dies me'ls he agafat, però pocs. No puc parar, no puc estar...
No saps estar quiet.
A casa, què fas a casa? Hem vingut aquí al món a fer coses. Sí, no, no, no hem vingut a estar estirats al llit o a dormir. Dormir està totalment sobrevalorat. Ja dormirem quan...
Ens ho dius o ens ho expliques? Gràcies, Gerard. Torna com vulguis.
Vinga, vagi bé, una assada.
Fa tants anys que es fan campanyes de reciclatge que tothom ja sap que els plàstics i els metalls van al contenidor groc. Aquesta campanya és només per recordar que tan important com saber això és saber que cal dipositar-los dins del contenidor groc. Cuidar el nostre planeta comença per cuidar la nostra ciutat. Cuidem Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
Escoltes la ràdio al taxi? Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 de maig. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber, súbete. S'hi apliquen condicions.
Vols estudiar una enginyeria? A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial. T'acompanyem amb el nostre model educatiu Engineering by Doing. Grups reduïts amb atenció personalitzada, projectes en equip, 50% del temps en laboratoris, pràctiques en empresa i un programa de beques al teu abast. Vine a la sessió informativa del 19 d'abril. EUS.cat.
La informació confidencial de la teva empresa està estàlvia de filtracions o ciberatacs? A Brother t'ajudem a protegir els documents impresos i escanejats, els dispositius i la xarxa amb les nostres solucions de seguretat per a la teva empresa. Espai de treball by Brother. Descobreixo a brother.es.
La Sagrada Família no porta ni 7 fons Miele en obres, tant que es diu.
Els electrodomèstics Miele duran tant que sembla que altres coses duran moltíssim menys. Descobreix els electrodomèstics dissenyats per durar 20 anys a distribuïdors oficials i la botiga Miele a Via Augusta 24.
Qui ha decidit que la tecnologia ha de servir per mantenir-nos immòbils?
Amb la gamma SUV de Kia, la tecnologia et mou. Aprofita les condicions especials fins al 20 de març. Consulta les condicions a kia.com. Descobreix la gamma SUV a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
Kia. Movement that inspires.
Aquesta primavera vine a lluir els teus millors looks al superesdeveniment del Centre Comercial Esplau. Cada dijous del 9 al 23 de març t'esperen els plans més top. Cupido en concert. El Meet and Greet i Concert Showcase exclusiu de l'últim disc de Lil Dami. Desfilades de joves dissenyadors entre moltes sorpreses més. Aquesta primavera pètal a l'Esplau. Més info a esplau.com/pètalo.
T'apassiona el món de la restauració? Vols feina des del primer dia fent allò que t'emociona? A ESOP, l'Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona, trobaràs el teu objectiu. Cicles formatius oficials i cursos especialitzats en cuina, sala, pastisseria i direcció de restauració. Ara és el moment. Matrícules obertes. Escola Superior d'Hostaleria de Barcelona. Practica el teu futur.
Servei d'emergències, digui'm.
El pare està patint un ictus.
Cada any més de 13.000 persones pateixen un ictus a Catalunya. Un 35% amb seqüeles funcionals. Després de patir un ictus, disposem d'un any per recuperar les seqüeles produïdes. Superat aquest període, la possibilitat de recuperació baixa un 80%. INA Memory Center, únic hospital de dia d'alta intensitat a Balmes 399 de Barcelona. bsnmemory.com.
Abans. Ara. Ara, amb les tècniques de sedació en implants del doctor Blader, no sentirà res, no notarà res. Li substituirem les seves dents en una sola sessió. Ja es despertarà amb dents noves. Entri a bladergrup.com i informis. Grup doctor Blader.
Un dia descobreixes que tens humitats en sostres, parets, són per tot arreu. Què pots fer? Trucar a Murprotec.
Truca al 900 102 103 o entra a murprotec.es.
Si amb les humitats te les has de veure, què pots fer? Trucar a Murprotec.
900 102 103. Murprotec, cuidant la teva llar, et cuidem a tu.
Saps que tens dret a rebre fins a 700 euros mensuals en ajudes per contractar una cuidadora pels teus pares? A Cuideo t'ho expliquem. Cuideo. Atenció a domicili de qualitat.
Com menys et costa aquest gest, menys li costa al planeta. Amb Aquària, l'aerotèrmia de Panasonic, estalvies en calefacció, aigua calenta i refrigeració. I li estalvies al planeta. Ara, amb servei de manteniment anual. Aquària de Panasonic. La teva llar estalvia. El planeta, també.
Renault. Parlem de cotxes. Parlem de tecnologia. Parlem del plaer de conduir. Parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Vols estalviar a full? Fins al 27 de març a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Ponés, segona unitat al 70% de descompte en més de 2.500 productes. Com en les galetes mini, xips Ahoy, Oreo o Príncipe Pack de 4. En compres dos i t'estalvies el 70% en la segona unitat. Carrefour, aquí poder triar és poder estalviar.
Ara amb Jastel 5G a l'abast de tothom. Amb fibra i dues línies de mòbil per 43,95. Truca al 1510.
L'escoltes cada matí des de les 6 i ara podràs parlar amb ell. El Club Vanguardia et convida a una xerrada amb Jordi Basté el proper 29 de març a Casa Seat. Coneix el director i presentador del programa Líder de la Ràdio en una trobada exclusiva per a subscriptors de La Vanguardia i Mundo Deportivo. Aconsegueix la teva invitació a clubvanguardia.com. T'hi esperem.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
Bon dia. En el sorteig del midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
el 16 d'abril de 1953.
I el número de la sort, el...
el 9.
Recorda que avui, com cada dimarts, tens un pot milionari en el sorteig de l'Eurojackpot de l'11. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
Banc Sabadell t'ofereix el perquè de tot plegat.
Avui, amb la directora adjunta de La Vanguardia, Lola García, el filòsof Bernat Dedéu, l'historiador i expert en comunicació Joan López Alegre i el periodista Toni Aire. A l'ull de poll, Tian Riba.
Periodista i novel·lista.
Ai, exacte.
Clar, que,
enorme èxit.
Està anant molt bé?
Segona edició, no sé, eh? Escolta'm, sí, escolta'm, si no para.
Cosa terra.
Bueno, ja marxem, no?
Ja podeu marxar. El Bernat ha estat a l'entrevista, ara la comentarem de seguida, eh? De la seguida.
Aquí ho seguíem, eh? Des d'aquí fora.
Ja ho seguíem.
Bueno, bueno.
Sobretot la part final, perquè sou molt dolents.
Els pericos, els pericos a l'aire.
No, no, però la primera part ha dit coses també interessants.
Sí. Anem al Baix Camp per actualitzar la informació de l'incendi. Hi ha un incendi entre la Selva del Camp i Vilaplana, en una zona boscosa de molt difícil accés, on, a més, avui el vent està bufant amb molta força. Última hora, des de Vilaplana. Esteve Giral.
Doncs tenim bones notícies, o que podrien ser bones notícies. El vent sembla que ha fluixat una mica. La feinada que han fet els bombers des de primera hora d'aquest matí, de fet ja des de la matinada, quarts de 3 de la matinada, quan començava aquest incendi, està donant resultats. Pràcticament tenen tancat el perímetre, per tant, podrien aconseguir estabilitzar aquest incendi forestal durant aquest matí. Veurem com evoluciona. Clar, un incendi amb vent sempre fa de molt mal preveure com pot anar. Un primer balanç d'una desena d'hectàrees afectades, per tant, és poca la massa forestal fins ara afectada. Termes, ho deies, de la Selva del Camp, Vilaplana, on som, i també de l'Albiol. Una quinzena de persones confinades a casa seva, d'una dotzena de masos. No ens consta que hi hagi danys materials, no ens consta tampoc que amenaci cap altre nucli urbà. No poden volar hores d'ara, ens deien els mitjans aeris, per culpa del vent, i això sí, segueixen treballant doncs de valent els bombers per aconseguir estabilitzar i tancar ja definitivament el perímetre d'aquest incendi forestal.
Mònica Usart, quan està previst que fluixi el vent?
A partir del migdia, primera hora de la tarda, ja anirà fluixant. Penseu que el vent en aquesta zona ha arribat a cops que han superat els 100 km per hora, per exemple, a l'estació de Vilaplana, 103 km per hora, cap a 3:15 de la matinada, 109 a la Selva del Camp, i ara mateix bufa amb cops d'entre 30 i 60 km per hora. Per tant, continua bufant amb moltes ganes, i ho farà així fins a primera hora de la tarda, i després anirà fluixant. I en aquest incendi no parlem tant de temperatura o d'humitat, humitat com ho fem un dia d'estiu, perquè la temperatura està al voltant dels 13 o 14 graus, hi ha un 50% d'humitat, per tant, aquesta part és, entre cometes, correcta, però el vent és el que ha fet doncs, que aquest foc agafés més força. Però si estan controlant o l'estan perimetrant amb aquesta ventada que tenim ara mateix, jo crec que és molt positiu.
Això, Mònica i Esteve, ho poden confirmar ara el cap del cos de bombers de la Generalitat, David Borrell. Bon dia, senyor Borrell, i moltes gràcies.
Bon dia.
Quina és la situació a hores d'ara? Va pel bon camí?
Sí, sí, efectivament, com comentàveu, la situació va per bon camí, en el sentit de que tenim pràcticament tot l'incendi perimetrat, ens queden uns 200 metres situats en el flanc esquerre per acabar de tancar aquest perímetre, i creiem que això ho podem fer a les properes hores, i per tant donar-lo per estabilitzat a les properes hores.
Per tant, optimisme en aquesta hora del matí, a les 10:25?
Sí, un optimisme reservat, però optimisme. Sí que és veritat que, com comentaven, el vent ens està dificultant molt les tasques d'extinció, sobretot pel que fa també, primer per la propagació, però també perquè els mitjans aeris els hem hagut de retirar i hi havia un helicòpter i dos avions que estaven destinats a aquest incendi i els hem hagut de retirar per qüestions de seguretat degut a les fortes ratxes de vent, però com us deia estem treballant, comentaven que la previsió a primera hora de la tarda és que el vent vagi afluixant i per tant som optimistes de cara a l'estabilització d'aquest incendi.
En sabeu les causes ja o no?
No, això realment qui ho acaba determinant és el cos d'agents rurals, no ho fem des del cos de bombers i les desconeixem. Que sí sabem és que ha començat a 2:45 de la matinada, l'han rebut l'avís, però les causes de per què s'ha originat l'incendi no us les podem dir.
Mm-hmm. Avui és un dia molt complex, dieu, no? Ens han alertat de que precisament entre el vent i la temperatura fa que avui sigui un dia especialment complicat?
Sí, sobretot pel vent. Com comentava la Mònica Usart, ara la temperatura és baixa, estem al voltant de 15 graus, per tant, la temperatura és baixa, la humitat estem al voltant d'un 50%, per tant, tampoc és crítica, i el que realment ens preocupa és el vent amb aquestes ratxes que comentaven per sobre de 70 km hora. La previsió és que tot això millori i que el que de cara a la tarda tant les humitats millorin com sobretot el que més ens preocupa, que és el vent, vagi afluixant.
Esteve, alguna cosa?
No, confirmar això, no, que l'evolució és positiva. No ho sé si al responsable de bombers li consta si hi ha alguna afectació d'aquest incendi, perquè ens arribava una informació no confirmada de si podia haver hagut alguna propietat afectada per les flames, per aquest incendi. I si en sabem res d'aquestes veïns que s'han hagut de confinar, si la seva situació ja és millor a hores d'ara, per allò de les angoixes que es viuen a cada un dels termes municipals.
Afectacions tant personals com materials no se'n consta en cap. Sí que és veritat que l'incendi ha arribat a prop d'alguna era, d'algun mas, però no ha arribat, diguéssim, a afectar cap construcció. Nosaltres això ara mateix no ens consta, i sí que havia arribat aquesta, diguéssim, informació, l'hem contrastat i els nostres comandaments que tenim al lloc doncs, ens han comentat que no constava a hores d'ara cap afectació material. Pel que fa a evacuats no en tenim, i pel que fa a confinats, teníem la zona de les Obagues, i hem decretat un ordre de confinament, sobretot a nivell preventiu, de cara al fum que els hi arribava, però en principi ara mateix no s'ha de patir, vull dir, és una recomanació preventiva doncs, per evitar aquest fum i per evitar el trànsit de veïns amunt i avall a prop del que és el perímetre de l'incendi, però no han de patir per la seva seguretat.
David Borrell, cap del cos dels bombers de la Generalitat, moltes gràcies per l'atenció i ànims.
Moltes gràcies a vostès.
Que vagi bé, que vagi bé. Gràcies, Esteve Giral, des del lloc dels fets. Fins ara, bon dia.
Fins ara, bon dia.
I la Plana i l'Esteve Giral, alguna cosa més, Mònica?
No, res més.
Perfecte. Són les 10:29, però abans anem cap al TSJ. Ha començat... Això sona... Ha començat el judici a la mesa del Parlament. Oi, Benet Iñigo, bon dia?
Bon dia, doncs exactament, i com dius, sona a repetició, perquè és literalment avui una repetició d'aquells arguments que també vam sentir a parlar quan van arribar les primeres causes del procés als jutjats, que és la inviolabilitat parlamentària, i de fet ja ha sortit en aquests primers minuts aquest argument. Què diuen els advocats de les defenses dels membres d'aquella mesa? Doncs que van permetre que es votés la llei del referèndum i la llei de la desconnexió, perquè, doncs, com a mesa no podien no fer-ho, havien de permetre la votació del que volguessin els diputats com a càmera parlamentària, i en canvi, doncs, les acusacions, els recordem que els acusen de desobediència perquè el Tribunal Constitucional els havia dit que no podien permetre aquelles votacions vinculades al procés. Un déjà vu, aquestes persones que avui s'asseuen al banc dels acusats, doncs ja hi van seure ara fa 2 anys i mig, i de fet el resultat s'endevina igual, per tant, estem una mica en el dia de la marmota.
Déu-n'hi-do. Alguna cosa més, Benet?
Res, el que esperem és que aquest judici sigui més curt que el primer, que la primera vegada que es van jutjar aquests fets. De fet, les defenses ja han renunciat a alguns testimonis i que, per tant, sembla que totes les parts, com que ja s'han sentit el que han de dir uns i altres, doncs aquesta vegada volen anar una mica més per feina.
Moltes gràcies, Benet. Fins ara.
Fins ara.
Que vagi bé. Són 2:15 del matí, que... Vols fer algun comentari, Bernat, del que has pogut escoltar el tema del Gerard Piqué?
Home, molts, perquè és una... Vaja, no descobreixo res si dic que Gerard Piqué és un esportista que transcendeix la condició de mer futbolista, a part una persona intel·ligent, i diria que un perfil d'esportista més aviat americà que europeu. Nosaltres estem poc acostumats a esportistes que parlin desacomplexadament, que entenguin que l'esport té una part importantíssima de negoci, que no dissimulin, al contrari, que ells formen part d'aquesta part del negoci i que disfrutin fent realitat els seus somnis i, a més, monetitzant-los. I m'ha semblat molt interessant. Ell ha fet una reflexió que, ens agradi o no, és oportuna en el món de l'esport i en el món, per exemple, de l'audiovisual, i és que cada vegada els esports necessitaran més hipervelocitat i, per tant, haurem de reduir uns formats que fins ara estaven adaptats a una manera de veure les coses que era predeterminada, és a dir, ara les coses seran més curtes, més intenses i segurament més participatives, és a dir, coses que avui he dit en Gerard Piqué que ens semblen surrealistes, com que els esports, les lleis siguin més democràtiques, és a dir, que els espectadors al final triïn el reglament, doncs són coses que s'esdevindran. A veure, al final totes les idees noves són idees antigues que havíem oblidat. Això ho van inventar els americans des de fa molt de temps, és a dir, el bàsquet és un esport per ser televisat. És un esport que té unes parts molt determinades, que té uns temps morts que bàsicament estan fets per la publicitat, i jo crec que ell ha vist molt bé, ell, molta gent que l'assessora, que l'esport anirà cap aquí, i a mi m'agrada la gent... A mi m'agrada els catalans que no tenen por de dir que els hi va bé la vida i que s'ho passen bé.
Hi ha una cosa molt interessant. Joan, permeta que pregunti una cosa. Quants fills tens tu, Joan?
2.
De quines edats? Ja són granadets, eh?
Ja t'adelanto la pregunta.
Sí.
El gran sí que segueix lo de la Kings League.
Quants anys?
És que és molt... Quants anys té?
19.
19, esclar. Ah. És que hi ha una cosa... Ves allà, oblida't del personatge en si, eh? Hi ha una cosa, i li parlava d'un amic comú que tenim el Gerard i jo, que és una persona vinculada al món de l'esport, no al periodisme, no res, però molt, molt vinculat amb l'esport americans i tot pla, que diu sempre que diu Albert, eh? Que diu sempre que no hi ha... Que és que la gent jove s'ho vol passar bé. Ah. I vol... És a dir, si tu li preguntes a ton fill perquè mira això de la Kings League...
Perquè passen coses.
És una mescla de tot. Mm. És una mescla del...
És futbol sala amb espectacle. Mm.
És futbol sala amb espectacle, sí. Amb exfutbolistes,
que sí.
amb show, breu, amb streamers, vull sí. Dir que clar, és la tempesta perfecta.
Amb espectacle audiovisual.
I amb coses que molen. És a dir, veure un gol del Messi és collonut, però veure com l'Alexia Putellas li fa un canyo al Ronaldinho també, eh?
Però fixa't que
això ho veurem.
Deixa'm dir una cosa, fixeu-vos que és... Ja el futbol és un espectacle.
I fixa't el que dic, perdona, Toni, que farà una competició de Queens League amb noies... però que una vegada jugaran els nois i a la tornada jugaran amb les noies.
Fixa't que amb això la dinàmica és el canvi, que deia el Bernat, diu fer-ho més curt, sí, més curt, però sobretot, no necessàriament sempre, més fragmentat. És a dir, canvi, 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 que ara passi coses, que estigués a l'expectativa que passarà un altre, un altre, un altre, que és el que ens hem acostumat amb, la, amb el llenguatge audiovisual. És a dir, els videoclip, el primer, que era aquell mític de Video Kill the Radio Star, el primer videoclip, quan durava un pla? Podia durar segons. Uns quants. Ara quan duren microsegons. Canvi, canvi, canvi. El cine s'ha adaptat a tothom. I l'esport ho ha de fer també si vol seguir sent un espectacle, perquè ja ho és un espectacle, el futbol. Ara, un espectacle audiovisual, amb mentalitat, millennial, centennial, tot això, doncs no ho havíem trobat i sincerament ho estan provant. És el que diu el Bernat, segurament.
Jo crec,
és
Joan i Lola.
No, jo crec que la gent que no estigui escoltant, que tingui la costum, per mi molt divertida, d'anar als camps, se'n donarà compte d'una cosa. Quan vas a un camp, veus a gent d'una certa edat, veus també alguns pares joves amb nanos molt petits, però tota aquesta generació intermitja, per sota meu, no hi és tant. O sigui, el públic dels camps de futbol, jo el dissabte estava al Bernabéu i ho comparava amb Cornellà, i va ser, hi ha una mica més de gent jove, ells tenen molta més afició, òbviament, però clar, i en canvi la Kings League jo crec que enganxen aquest públic jove més de pim-pam i de partits ràpids i de barrejar famosos i historietes i normes que en el fondo barregen el waterpolo amb històries que fan que tot sigui més atractiu, perquè si tu pares a pensar bé, per algú que no estigui introduït, entendre un partit de futbol és com per nosaltres entendre un partit de futbol americà, és molt difícil. Bueno, i això és més fàcil.
Estem a l'època del TikTok. I això, Lola, ens fa que tot hagi d'anar
pam, 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 pam.
Correcte, el que deia el Toni Aira una mica, no?
Canvi, canvi,
sí,
canvi.
Home, la gent més jove està acostumada a que tot sigui ràpid i a tenir una satisfacció darrere l'altra, de manera constant, perquè això és addictiu, és absolutament així, i a més ho exploten. I segurament l'esport, el futbol, necessita d'aquests canvis i d'aquesta evolució. A mi el que em crida més l'atenció no és tant això, que puc entendre perfectament, i de fet, fins i tot nosaltres, que no som tan joves, abans veiem el partit de futbol i ho veiem només mirant la tele, i ara mires el mòbil, sents la ràdio i veus la tele al mateix temps. No és només això, sinó a mi em fascina més tota la part aquesta, quan ell diu, parla de que tot això ho organitzen privats, no? És una lliga organitzada per privats. I llavors parla de la lliga de, com si fos un establishment sí, molt instal·lat, que efectivament està molt instal·lat. Però al final, o sigui, és com si aquesta fos la lliga guai i l'altra la lliga dels poderosos, no? I que sí, que és una mica així, però aquesta lliga guai es pot convertir també en una lliga de poderosos. O sigui, que al final tot el món del futbol barra espectacle està controlat i està fet per gent que, en fi, que guanya molts diners. I això també aspira a guanyar molts diners.
L'important és que aquesta gent que guanya diners s'estimi l'esport. No. Hi ha una lliga...
Bueno, jo crec que s'estimen més els diners. Sí,
Bernat,
no, jo crec que no. Aquest senyor porta 30 anys jugant a futbol. Sí, sí. És a dir, podria dedicar-se a moltes coses, que estic segur que li donarien més diners. La gent, els exjugadors de bàsquet, hi ha molts exjugadors de bàsquet de la NBA que formen part, que són directius dels seus equips. A mi aquesta mania d'estar en contra de la gent que guanya diners, que últimament la tenim bastant a Catalunya.
No,
jo no.
I et diré una cosa, Jordi.
El que m'estic referint és que és una cosa que passa bastant com amb els mitjans de comunicació, aquest discurs de, quan van començar a sorgir doncs, webs més petites, el discurs no és molt bé doncs, que guanyin diners i que facin tan bé, sinó és David estem en contra dels altres perquè els altres són els poderosos que ens estan controlant i en canvi nosaltres som purs, lliures i no sé quantes coses més.
Però en aquest cas, en aquest cas jo estic... No, el senyor Tebas no és igual que el Gerard.
Home, ara no.
O que el De Lucas, o que el Letó, o que el poseu-hi el vostre... No, aquests tios són nanos que han començat a jugar en una masia que han estat, en molts casos, 20 o 30 anys, sent professionals.
L'empresa del Piqué també ha fet negocis a Aràbia Saudí, a Qatar i tot això.
Com que no són el mateix, tu diu
com és fantàstic en un món global.
No són igual de poderosos ara, però que s'atribueixin uns valors com més purs.
Sí, però són diferents.
És a dir, el nervi
del Tebas, és a dir, que algú podria dir què fas, perquè li estàs donant al final paper a tot això, és a dir, amb la histèria que està mostrant amb tot això, i el paper li està donant encara més focus. Però sí que és veritat que és una cosa diferent. És a dir, evidentment no ho muntem nosaltres, que tenim quatre duros o quatre replegats al carrer, ho munta gent que ho pot fer.
Toni, perdona,
ara,
deixa'm posar, un exemple. Jo preferiria sempre que un diari el dirigeixin i el siguin accionistes periodistes que no pas buròcrates i negociants.
Bueno, però
sempre, el tema és sobre... I de la mateixa manera sempre pensaré que un equip de futbol o un equip de tennis o un equip del que sigui el formi part i faci negoci la gent que al final està jugant al camp.
Això el futbol, fixa't,
perquè Bernat, és la matèria primera.
No és incompatible. Vaja, que t'agradi, que t'agradi fer diners amb que t'agradi el futbol. En aquest cas, jo crec que el Piqué... Dues respostes a mi m'han cridat molt l'atenció a l'entrevista. Una, com s'ha tret pressió de sobre amb el tema de futur president del Barça, que evidentment el Jordi l'ha preguntat per això, no podia no ser-hi la pregunta, però ell se l'ha tret. Ha dit la típica resposta molt política de ara mateix no m'ho plantejo, no? És a dir, ara no és el moment. Ara no descarta res. El titular seria no descarta. Piqué no descarta. I després l'altre, quan ha entrat directament al que és el cas Negreira i tot això, que ha fet una resposta que jo dic, ningú sent president del Barça ara, segurament ho diria o típic president, eh? Però el Joan Laporta tampoc és el típic president, ja veurem què diu quan parli finalment. Però el tema és, ha dit, diu, no, és que aquestes coses, si es fan amb sobres o maletes o passant-li, no? Ha vingut a dir una cosa així, això no es fa fent, contractant un paio. Si tu vols comprar un àrbitre, és que ho ha dit literalment, si tu vols comprar un àrbitre, li dones uns diners directament sense que n'assabenti ningú.
I si,
clar,
i si vols, ha vingut a dir que
això... Ha explicat moltes coses. Aquí, per exemple, hi ha una altra cosa que també ha explicat, que és... Ha començat dubitatiu, però el tema Alves, com ha dit, diu, jo enduriria encara més la pena, si fos cert. Diu, clar, diu, primer esperem que digui la justícia.
No, ha parlat d'exemplaritzar, sense dir sí. Exemplar, ho ha dit.
Sí. Hola, Tian Riba, bon dia. Com estàs?
Bon dia.
Bon dia, què?
Esteu bé, què? Perquè... Bueno,
millorar.
Cosa va de zapatòfono.
Sí, pues bueno, una mica zapatòfono, però bueno, què? Què?
Bueno, què? No, jo estic molt a favor de canviar totes les regles dels esports, però també he de dir que hi ha una contradicció amb això que explica el Gerard Piqué i amb el que passa, no amb el que explica, amb el que passa, que és que tots aquests streamers creadors de contingut, que és una cosa que em fa molta gràcia, com si tu, per exemple, no fossis creador de contingut o no estéssim creant contingut ara, però bueno, hi ha una contradicció perquè tot aquest espectacle que munten no és precisament breu. O sigui, no s'acaba mai. És una cosa llarguíssima.
Sí.
El que passa que pots entrar i sortir quan vulguis.
És més fragmentat que no breu, és veritat, és més fragmentat.
Ja ho sé que van passant coses cada moment, és això que diu la Lola, que els nanos ara necessiten incentius a cada segon. Però breu no ho és, precisament, la competició aquesta. Sí,
però això que dius, Tian, és interessant, Jordi. Sempre que es parla d'un canvi tecnològic i d'un canvi de percepció, surten molts tecnòfobs, no? És a dir, ara hi ha molta gent que diu és que ara els partits duraran menys, és que tot serà més ràpid. Escolta, simplement el que hi ha és més diversitat. És a dir, hi haurà encara, Jordi, moltíssima gent que mirarà un partit de tennis i li encantarà estar... un o dos minuts mirant si el Rafa Nadal es posa la mà a la pilota.
Sí,
és a dir, jo sóc un tio que fa un dels esports més antics que hi ha, que és l'esgrima, que és la cosa més antiara que hi ha, perquè és que per començar a fer un assalt ens hem de vestir. O sigui, és una cosa que dius... I la seguim practicant. És a dir, jo trobo que hi hagi aquesta diversitat de velocitats és molt interessant. És com el cine. Tu ja dius que vols veure un Bergman i que vols estar 3 hores allà mirant si hi ha un plànol d'unes cabres i que passa de tant en tant el vent. I hi ha dies que vols mirar una terrissa com ho puedes. Per què? Perquè jo no estic tot el dia llegint Kierkegaard, m'entens? Perquè és que si no...
I desenganyem-nos. Si això funciona...
No és incompatible.
Tot anirà cap aquí.
És incompatible i després hi ha coses que bueno, no sé, potser a la canalla no li agrada, però jo que un partit de tennis, la final de Roland Garros, que ja és el mes de juny, duri 5 hores, està molt bé, perquè comences, fas una mica de migdiada mentre sents els cops i els comentaristes...
O el tour.
Per què vas arribar al final?
O fas migdiada tot el rato.
Passa el mateix. Vull dir que tot té els seus incentius. Però llavors us vull fer una pregunta sobre el tema aquest de que també ho deia la Lola, de quan mirem un partit de futbol ara fem altres coses. Algú de vosaltres és capaç d'aguantar 45 minuts sense mirar el mòbil?
Sí, jo ho faig.
Quan estàs al camp, sí. Quan estàs mirant el partit per la tele, no.
No. I tu,
és que jo crec que s'ha passat amb els 45 minuts, és a dir, de normal ara són...
No, però per exemple, segons. És una bona pregunta. Sí, sí. Tu estàs a casa i ara jo és a dir, com es diu allò quan jugues a cartes, agafo i doblo, no? Quan apostes, agafo i doblo l'aposta. Estàs veient una pel·lícula a la televisió, estàs veient una peli a la televisió del canal que sigui, teniu el mòbil a prop...
Sempre,
Toni Aira, Bernat de Déu.
Jo ara l'apago 2 hores al dia.
I pot ser durant la pel·lícula, per exemple?
Pot ser, especialment quan llegeixo.
Val. Lola?
Jo sí, i a més tinc... és que... O sigui, només deixo el mòbil quan estic de vacances. No.
És bona aquesta.
Quan dorms.
Bueno, sí, però el tinc a la tauleta de nit.
I de vacances? Perdona, interessant això, eh?
A les vacances? A les vacances sí que intento desconnectar del mòbil i fins i tot quan viatges vaig a la capsa de seguretat de l'habitació, el fico allà, el tanco, per voluntat de deixar-ho una estona.
I tu, Joan?
No. Jo no.
Però és que, amb l'excusa de la professió...
És que d'això, Jordi, perdona, que ja només hi entenc una mica, d'això se'n diu addicció.
Correcte. Sí, el que passa és que l'OMS diu que no hi ha addiccions. Pues bueno, no hi ha aquesta addicció.
Aquesta
addicció
no
ho
és. Doncs,
no ho sé. Ahir va haver-hi un debat, ho dic perquè...
És una addicció que pots deixar-la bastant fàcil, perquè jo, si estic de vacances, puc deixar-ho. O sigui, trigues 3 dies, però ho deixes. Ara, clar, amb la meva professió és bastant complicat.
Ara, la gent no...
Ahir voy, Lola, mira, te'n vas de vacances, jo, perdó. Perdoneu, però lo de desconnectar i deixar el mòbil a la caixa forta, això està genial i estupendo. Però jo la sensació de que després de passar el dia por ahí a la platja i tal, no sé què, tornaré, agafaré el mòbil i tindré 14 trucades perdudes, 50 mails i 800 whatsapps, em genera angoixa.
No, perquè la meitat són com els que fui, ja s'han solucionat.
És que les addiccions que generen angoixa...
Prefereixo portar-lo a sobre, no mirar-lo, i cada hora, hora i mitja, o si em tiro, surto de l'aigua i em tiro la sorra, el miro, que no pensar, joder, ara arribaré a l'hotel i perdré una hora i mitja abans de sopar, fent no sé què.
Això és el clàssic, només prenc una o dues cerveses.
Ahir recomano molt, no sé quan el penjaran.
Jo soc sencer.
No sé quan el penjaran al YouTube, però ahir va haver-hi un debat.
Tu m'has contestat, eh?
Perdó?
Tu no has contestat.
Jo no, és impossible.
Clar. Ah, o sigui, tu estàs en la meva trinxera.
Sí, sí, tot i que t'he de dir que ara començo ja a veure, perquè ho he parlat això amb qui ho havia de parlar, que és el món psicològic ajuda molt, que és deixar el mòbil, escolta, el que fa el Bernat. Agafes i dius, escolta, m'estàs mirant una sèrie, què dura un capítol? És 45, que... 50 minuts? Doncs solució és... Què passa? Jo entenc, és com el tabac, i dic una que era 48 hores, és com el tabac, que és, tu deixes el mòbil 45 minuts i efectivament el primer dia diràs, és l'addicció, estaràs, bueno, aviam si m'ha enviat un missatge i tal, i clar, tu dius, en els últims anys de la teva vida, en els últims anys de la teva vida, tinguis 16, tinguis 25, tinguis 50 o tinguis 70, quants cops un missatge... et canvia la vida.
Home, clar.
Ha estat realment...
Però és que... El marge que...
Et diu quantes hores a la setmana.
No, és que no vull mirar.
Jo et puc explicar una experiència que per mi...
Clar que m'ho diu, però no miro.
Jordi, puc explicar una experiència que per mi va ser molt transformadora? Jo vaig estar un any i mig sense mirar el mail.
Com?
Ostres...
Em va agafar mailfòbia.
A mi em farien fora.
En sèrio?
Mailfòbia. Sí. No podia entrar, però sobretot no podia entrar. I què va passar? Que no va passar res. És a dir, jo em va agafar l'angoixa en un moment determinat d'un pics de feina molt grossos, d'allò, tenir molts fronts oberts per correu electrònic, va haver-hi un dia allò que ho deixes, que ja ho miraràs, el següent ja et fa por, tal, i em va agafar una angoixa que després, evidentment, em van dir que era això, que es podia descriure d'aquesta manera, tot i que no existeix tipificada. Què va passar? En un moment donat em van recomanar, fes una cosa, ara hi entraràs, tu veuràs les notificacions, em sembla que tenia 38.000 o una cosa així al mòbil, molts eren spam, però alguns altres eren d'allò, i em van recomanar, entra-hi, fes vistos tots i comença de vell nou. Vaig començar de vell nou. Què va passar? Res. És a dir, la gent es busca vies alternatives. És a dir, o et truca, o t'envia whatsapps, o t'envia... O troben altres maneres. Què passa amb el mòbil? Que és el mateix, que és el que deia el Jordi ara. És a dir, hi ha un moment en què, si realment una cosa és imprescindible, buscarà les maneres. És com l'aigua que s'escola per on pugui ser, i sincerament, jo m'obligo a fer això que fa el Bernat, per exemple. Jo crec que molts ens obliguen a fer. Per llegir, per exemple, el mòbil, com més lluny possible. Perquè si no et distreus.
Hi ha un llibre fonamental, Jordi, d'un autor que hauries d'entrevistar. El Jonathan Crary, que és un historiador de l'art americà, que em sembla que està a Columbia o a NYU, que es diu 24/7, és un llibre que està traduït a l'espanyol, que parla sobre aquest tema. I el Crary fa una anàlisi molt interessant dels mètodes de tortura que utilitzaven els americans amb els presoners de Guantánamo. I diu que, contràriament a les tortures tradicionals diguéssim, d'apretar-te els braços, de fer-te mal, la tortura moderna funciona sobretot per la presència contínua de la llum i l'absència de son. I d'aquí, mitjançant coses que són llargues d'explicar, perquè la filosofia sempre és massa llarga d'explicar, relaciona això amb aquests aparells. O sigui, una de les coses que el mòbil et determina, i et determina la vista, és la llum. Sí. És a dir, tenir una cosa lumínica al costat del llit,
per això diuen que
és com si tinguéssim la llum encesa.
Que no llavors, pots anar-te'n al llit amb això.
Llavors, hi ha una de les frases d'aquell llibre que em va cridar sempre l'atenció, va dir, l'angoixa principal de l'home contemporani és no estar disponible o quedar-se sense cobertura. Que és això que explicava el Joan. No? Què passarà estarà si jo no estic disponible. Correcte. Però fixa't que aquesta cosa de no estar disponible és una cosa que en filosofia diem cosificar-te tu mateix. És a dir, et tractes a tu mateix com una cosa que has d'estar 24-7, és a dir, aquesta idea del 24-7, sempre disponible, com si fos un paqui. Què és el paqui? Un lloc on sempre pots anar a comprar perquè sempre està obert. Doncs t'estàs convertint a tu mateix en una botiga que està sempre disponible. I nosaltres no som botigues. Llavors, jo, per exemple, ara, de 4 a 6 o de 6 a 8, quan llegeixo, és a dir, quan necessito focalitzar-me en un text, apago i veig que, efectivament, quan ensenya el mòbil hi ha una cascada de coses, la majoria de les quals, és a dir, abans ho deies tu, Jordi, el 99,9% de les quals són prescindibles. Abans, quan fèiem un viatge intercontinental, recorda, trucàvem a casa el dia següent.
I tant!
Tu arribaves, dormies, i el dia següent, escolta, que he arribat.
Sí, home, sí.
Ara què fas? Quan aterres, quan allò el comandant diu, no obrin els telèfons.
Estem tots allà. Bueno, avui algú l'obre abans, ja.
Oi que abans no passava res, quan trucàvem un dia després?
I ara diré una altra cosa. Us faré una altra pregunta.
A veure.
Bernat de Déu, tens telèfon fix a casa?
No.
No. Toni Aire.
No.
No. Joan López Alegre. No.
Jo sí.
Lola García, sí.
I et truca algú?
Un moment. No. Tian, sí,
és que, a més a més, quan sona no l'agafo. Tian.
Sí, sí. Sí. Tinc, però no sé per què hi és.
Veus?
Sí. Bueno, jo, ara no el tinc jo.
Posar wifi.
Tu ja no el tens.
Sí. No, ara no. Bueno, ara encara no, però el posaré. O sigui, encara no, perquè...
Per què?
Perquè el vols.
No, perquè el tenia. Jo el tenia, però estic vivint en un lloc que és de pas.
Vale, vale, vale.
Però, no, és que era rojo, a més. I li deia amb l'equip, li deia amb el telèfon rojo, que és un telèfon que no té ningú. Si m'adormo.
Clar,
si m'adormo, a aquelles hores no ve ningú a despertar-me. Bueno, i el que he vingut a despertar-me algun dia em va venir la pobra Montse Girona.
Jordi, ara et farem les preguntes a tu. Clar, per anar-te'n a dormir a una hora raonable per fer el programa al matí,
sí.
Com ho fas perquè no... Has de tancar el mòbil.
Tanco el mòbil en mode avió. Sí. Si passa alguna cosa, saben on localitzar-me. Ara saben on localitzar-me. Sí, saben localitzar-me i és molt fàcil.
Perquè és molt difícil a partir de... O sigui, a partir de les 12...
Aclarim que tampoc vius en un búnquer, no?
No, però és veritat, si no tinc telèfon fixe, clar. Però això és interessant. Saben localitzar-me i saben què han de fer.
És que fixa't que sempre trobem les maneres. Encara que ho sembli, la vida no comença i acaba amb el mòbil. És veritat que cada vegada més parts de les nostres vides passa per aquí, però no comença ni acaba amb el mòbil i la gent busquem altres maneres.
Fixa't que parlem de localitzar, no de parlar. És a dir, abans trucàvem per parlar, ara truquem per localitzar.
Sí.
Això també és invasiu. Fixa't, Jordi, que tu acabes de dir, la gent ha de saber sempre on estic. La gent, vull dir, el meu equip, si passa una emergència... Per què? Clar, aquesta pregunta ens l'hem de fer. De per què tothom ha de saber on soc?
Nosaltres tenim una professió una mica diferent.
Sí,
bueno, però aquestes coses, Lola, que posem, són condicionants que... Per què la meva professió? Per què un periodista sempre ha d'estar localitzable?
Recordo haver acabat de feina, anar-me'n a casa, trucar-me al fixe, algun company, i dir-me, hi ha hagut un atemptat d'ETA, no sé què, i agafar el cotxe, tornar un altre cop a la feina i treballar.
És que ara et diré una cosa, Lola. Ara et diré una altra cosa. Clar, en aquest joc de cosir no cosir, jo crec que hi ha hagut una aplicació que és tan meravellosa com a la vegada una barbaritat. Ara, ja us diré quin és, que és WhatsApp. Perquè WhatsApp... fa que estiguis pendent del...
Què? Ja, és que no
meravellosa.
Saps...
Meravellosa. I et diré el per què. Redueix de forma exponencial el que realment a mi m'altera, que és el número de trucades.
Ah, sí. Moment, quietos paraus, que aquesta aquí l'anem a la pregunta. I te la faré tu primer, Joan López Alegre.
Vaja.
Des de que hi ha el WhatsApp, hi ha hagut una sensació de... Hòstia, quina pallissa, ara em truquen.
Sí, clar.
És que el que passa a mi, no suporto parlar per telèfon.
Bueno, fins al punt que demanem permís, sí, és a dir, jo no truco a ningú.
Els millennials trucar és invasiu.
I si em permeteu, dir una cosa...
Però els millennials, quan tu truques algú, et sempre diuen...
Però a vosaltres no us passa que...
I si em permeteu, dir una cosa...
No us passa que abans de trucar envieu un missatge, és a dir, o quan et truca algú, et dius, això, que ha passat alguna cosa? És a dir, quan et truquen, diu, ai, què ha passat? No? O què vol ara aquesta?
Efectivament, l'educat és enviar primer un WhatsApp i dir, et puc trucar? Ara bé, us vaig dir una cosa. La pandèmia ha tingut un efecte perniciós, dels molts efectes perniciosos. Un d'ells és que hem substituït el que abans era la invasió de la trucada telefònica per la invasió de links de tios que et fan connectar-te a Zooms, que són prescindibles.
Ja ha baixat, eh?
I hem canviat les trucades pels Zooms.
Sí, ha baixat.
Què voleu que us digui?
Ha baixat.
Jo faré una cosa, jo no ho faré. Digues, Bernat, jo no ho faré. Però...
Jo no sóc tecnòfob, però la conversa està patint. És a dir,
sí,
home, jo no recordo...
I la caligrafia...
Jo no recordo, Jordi, l'última vegada que he parlat 2 hores amb un amic. Dos hores, eh? No un dia.
Si no te'n vas a prendre alguna cosa, vols dir?
No. Després hi ha una cosa que... Va,
No.
I al cap de mitja hora estàs...
Però, per exemple, els sopars... Pensem en termes prepandèmics. Els sopars jo els he reduït un 80%. És a dir, abans jo sortia una vegada sopant...
Això és l'edat.
I sopem a la francesa.
I sopem molt d'hora. I tu estàs un dia cada dia despertar i ets culpable.
Quin experiment no faràs?
L'experiment que... No, jo no el faré. Si vosaltres el voleu fer, el voleu fer. Em podeu ensenyar el temps de...
Ui, no ho he mirat mai, això.
El temps de...
Sí. D'utilització del mòbil?
On es mira, això?
Ja t'ho dic jo.
Aviam, no sé com es mira. Sí. Ho saps com es pot mirar, això, no?
Sí, és que a mi em surt el missatge un cop a la setmana. I em diu si he pujat o
des de les 12 de la nit... Ah, no, la mitjana diària del Bernat de Déu, gràcies, Bernat, per la confiança.
Per favor.
Dilluns i dimarts, la mitjana diària és de 3 hores 40 minuts.
Sí, mira, jo estic a 3 hores.
Doncs no és gaire. No és gaire. Doble, Joan López Alegre, 6 hores i quart.
Mira, jo el tinc. A veure.
Temps. Em sembla poc.
Ai, no, és que ho estic deixant.
Ensenya-li aquí, aviam, Lola.
Doncs dues hores 11 minuts.
Està molt bé.
Ah, doncs no és gaire.
No. Però normalment quan em surt el missatge un cop a la setmana em diu 3 hores i...
Però per feina també deus fer moltes trucades de...
Clar, és que estem la mitjana és baixa, el Sergi diu estem al matí, mitjana baixa, quan sigui la nit això es multiplicarà.
Clar.
Recomano a la gent que un cop entra a ajustes i se'n va a tiempo de uso, de si volen ja mortificar-se del tot, que entrin al desglòs.
No, home, no.
Sí, això ja és cruel, això és el masoquisme.
El meu fa vergonyeta, que ho sapigueu.
Té nassos que hem començat parlant de Gerard Piqué i hem acabat parlant de tecnologia.
Bueno, és que és això.
Recomano, per cert, que abans no ho he acabat de dir, que qui vulgui, ho hem comentat aquest matí, que no sé a partir de quin dia se'n vagi al YouTube i busqui el debat que es va fer ahir al Col·legi de Metges amb el doctor Pedrós i amb especialistes pediatres sobre el tema de la tecnologia com a els riscos que hi ha ara per la gent més jove. Va ser molt interessant i hi havia una dada que va portar la doctora Yolanda Jordán, que és que em vaig quedar els menors de 10 anys, 10 a Catalunya, 10 pràcticament un 25%, un 22 i escaig, tenen mòbil. Atenció a la dada, un 22 és una barbaritat, menors de 10 anys que deien, hi havia en Jaume Funes que deia, bueno, però la tecnologia no és dolenta perquè el problema és de la socialització que en fem, de que les criatures, que si els pares, que si els pares...
Sí, però és que s'inicien amb les tauletes que molt sovint són un inhibidor de nens, perquè tens les tauletes, per exemple, als restaurants que veus que quan està muntant el número li donen una tauleta i et desconnecten el nen perquè està ja enxufat, d'aquí passar el mòbil i és el següent estadi ecològic.
També és veritat que les tauletes les fan servir al col·le.
Sí, també. No, perquè al final li diuen per pantalles.
Quan vas per Europa hi ha pares que fan callar els nens, eh?
No,
això també és una solució.
Quan vas per Europa, jo recordo fa molts anys que vam anar a Suècia i vam descobrir que no estàvem sols en un restaurant, tot i que ho semblava, perquè la gent no cridava, i comparat amb el que trobes aquí en molts llocs, vaig començar a fer la ola i no vaig acabar.
Jo vaig descobrir a Alemanya que un nen plorava, el pare s'aixecava i el fotia fora al restaurant i li fotia una bronca. Així també callen, eh? Aquí donem una tauleta i el nen...
Però això és cultural, és a dir, és cultural i després també generacional. Això és molt interessant, quan diu el Jordi ara el tema dels joves, és a dir, això ens afecta a tots. Però a les noves generacions tenen dos hàndicaps per posar-s'hi i és interessant que ens hi posem nosaltres com a mínim a pensar-hi i quin ús fem nosaltres i com els ho traspassem a ells. Un, l'edat. Som més grans, som de fer-nos més preguntes, estem en aquella edat que comencem a reflexionar i és interessant que es faci. Però dos, les pors. És a dir, nosaltres som, el que se'n diu, immigrants digitals. Nosaltres no hi érem i hem anat anant a aquesta jungla. Quan nosaltres vam néixer, quan nosaltres vam créixer, tot això no existia. I, per tant, tenim una sèrie de precaucions. Ells són aborígens digitals. Han nascut enmig d'aquesta selva. Són com el Mowgli, que ha crescut enmig de la pantera, que ha crescut enmig de l'os, ha crescut allà... És a dir, tot això que, en teoria, nosaltres ens fa por d'entrada, amb ells no. I és obvi que si ells, nosaltres, no fem un esforç per intentar crear unes condicions perquè es faci aquest creixement d'una manera plausible, ells no ho faran. I està bé que hi pensem. I està bé que de tant en quant també sapiguem dir no. És a dir, a classe quan tothom està en pantalles que tu no saps què estan mirant, si t'estan prenent punts o si estan mirant el que sigui, o si gravant el que sigui, i a casa també. I això, com que tots plegats estem molt insegurs amb aquest univers, crec que està bé que hi hagi guies i que hi hagi metges que ens aconsellin, perquè és que si no anem molt intuïtivament i no sé si ho estem fent del tot bé.
En resum, Romper Ralph en internet, per lo que acabes de dir.
Romper què?
Romper Ralph en internet, gran pel·lícula de dibuixos.
Sí. No, però fixa't, ara, per exemple, l'altre dia allò que bussem-me per internet estava veient, perquè tot això són reaccions, és a dir, d'aquí una mica veurem una reacció antitecnològica. L'altre dia vaig veure una empresa megapija de viatges als Estats Units que regala als pijos yanquis una excursió per un lloc indeterminat. És a dir, és una empresa que et porta en un desert o en una selva, et fa fer una gincana, suposo, molt relativa, és a dir, veus tres lloros i de lluny, i la gent paga autèntiques fortunes per fer aquesta gincana tres dies sense mòbil, que deu ser una cosa molt controlada, em sembla que et vigilen. Però fixa't que ara ja hi ha una reacció, i ho vaig dir un dia aquí, n'estic convençut, començarem a veure ciutats sense mòbil.
No, prepandèmia? O sigui,
n'estic convençut que hi haurà ciutats.
Hi ha restaurants...
Que no donis idees a la Colau.
Hi ha restaurants que diuen que... Ja et diuen que...